Vinga, a les 8 en punt, bona nit.
RAC 1 9-7 amb Anna Ballonés.
A aquesta hora estem pendents del posicionament del Consell General del Poder Judicial sobre l'amnistia. Segons avança la cadena SER, 9 vocals, els 9 conservadors, haurien decidit pronunciar-s'hi en contra. Això, recordem, sense que encara hi hagi un text sobre la llei de l'amnistia aprovat, ni tampoc que s'hagi arribat a un acord amb Junts. De seguida analitzarem l'última hora des de Madrid. Això, per cert, després de saber també aquesta tarda que la Fiscalia s'oposa a la imputació per terrorisme a Carles Puigdemont i a Marta Rovira pel Tsunami Democràtic. L'Audiència Nacional ha anunciat que els investiga per aquest delicte, però la Fiscalia, com ara dèiem, no ho acaba de veure clar. Una decisió, evidentment, que també arriba en plenes converses per la investidura de Pedro Sánchez i encara sense arribar a aquest acord entre el PSOE i Junts. En parlarem cap a 3:15 a la tertúlia del 9C amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de l'UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'advocat i escriptor Jordi Cabré. A banda de l'actualitat judicial i política, avui també ens farem ressò d'aquesta iniciativa que estan tirant endavant alguns pares al voltant de no comprar telèfon mòbil als seus fills abans dels 16 anys, sobretot després de l'allau de casos d'addicció a aquest aparell de nois i noies cada vegada més joves. Per parlar-ne, entrevistarem el Marc Massip, que és psicòleg i expert en addiccions a les noves tecnologies en joves i en adolescents, però també volem conèixer els vostres casos. Si teniu fills de més de 12 anys i heu decidit que encara no és el moment de tenir telèfon mòbil, ens ho podeu explicar en una nota de veu breu al WhatsApp del 9C al 669 700 300. Ens dieu el vostre nom, l'edat que tenen els vostres fills i per què heu decidit que encara no tinguin telèfon mòbil. A banda d'això, també demà farà un mes que va començar l'escalada de violència entre Israel i Palestina i un dels col·lectius més perjudicats són els nens. Per això, cap al final de la tertúlia, parlarem amb Vicente Raimundo, que és director de programes internacionals de Save the Children, per saber com s'ha d'actuar amb els més febles d'aquest conflicte, sobretot de cara al futur. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, encara queden unes hores amb ruixats a les comarques de Girona. Demà no es repetiran, però això sí, ens llevarem amb més fred i al centre del dia, en molts casos, els termòmetres recularan un parell de graus. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'acord entre Junts per Catalunya i el PSOE que s'ajorna fins demà mentre l'aparell judicial mira d'influir en les negociacions. Els dos partits continuen tancant els serrells i tot apunta que ara sí, demà serà el dia en què es farà públic aquest acord. De fet, per moments semblava que el pacte podria arribar avui mateix i enmig d'aquestes negociacions amb l'amnistia com a protagonista a Brussel·les, l'Audiència Nacional ha anunciat que investiga Carles Puigdemont i a Marta Rovira en el cas de Tsunami Democràtic i, per si no fos prou, també un moviment del món judicial més, que és el que hem sabut fa només uns minuts, i és que 9 vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial acaben de pactar, ara ja ho podem confirmar, una declaració en contra de l'amnistia.
El màxim òrgan dels jutges es mulla en contra de l'amnistia, ho ha decidit el ple d'aquest òrgan fa només uns minuts per una iniciativa del bloc conservador. És un moviment inèdit perquè la cúpula judicial condemna una llei que a hores d'ara ni s'ha presentat.
Doncs sabíem l'última hora des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, les informacions surten en comptagotes d'aquesta reunió, que continua en marxa, però la qüestió principal ja s'ha resolt, ho acabem de confirmar des de RAC1. La cúpula judicial condemna la llei d'amnistia just abans de néixer. Un cop s'acabi el ple, es farà públic el comunicat i veurem fins a quin punt posen el dit a la llaga. S'ha imposat, per tant, com era previsible, el bloc conservador. Dins la sala eren 10 contra 5 de progressistes. A priori, però, només 9 han apostat per mullar-se en contra de la llei. Per tant, un conservador hauria optat per evitar aquesta decisió sense precedents i que inevitablement portarà cua a la cúpula judicial. Aquest Consell General del Poder Judicial porta pràcticament 5 anys caducada pel bloqueig del Partit Popular.
A banda d'això, Arnau, com dèiem, aquest moviment dels jutges que arriba després que avui mateix l'Audiència Nacional també hagi fet públic que investiga Carles Puigdemont i a Marta Rovira en el cas de Tsunami Democràtic, una maniobra que es patagat en plenes converses per la investidura de Pedro Sánchez i que arriba també, recordem, després d'aquest informe l'informe final de la Guàrdia Civil, que ho investiga com un cas de terrorisme. En total són una dotzena les persones investigades pel jutge Manuel García Castellón, que també va instruir la causa dels CDRs, però sigui com sigui, no tothom ho veu igual, perquè la Fiscalia, també aquesta tarda, ja s'ha oposat a aquest moviment de l'Audiència Nacional perquè creu que s'hauria d'investigar com a desordres públics i no pas com a terrorisme, Arnau.
Sí, l'escrit de l'Audiència Nacional els posa tots al mateix sac, però en el cas de Puigdemont i Rubén Wagensberg, diputat al Parlament, en el seu cas no els pot imputar, els proposa comparèixer voluntàriament. El jutge ara assenyala Puigdemont i el situa al pinyol de decisió del tsunami. Fins ara no ho havia fet ni la Guàrdia Civil. La relació entre una cosa i l'altra, però, es fonamenta en alguns missatges puntuals, en una reunió a Ginebra on no és clar què es va debatre i en uns retuits que va fer amb les primeres iniciatives del tsunami, poc més. De fet, el jutge els imputa per terrorisme, però admet obertament que és complicat encolomar-los un delicte.
La complejidad de unos hechos como los que se acaban de exponer hace difícil delimitar con precisión en este momento una calificación concreta.
Tot i això, no descarta que el tsunami es pugui considerar més endavant grup terrorista. L'Audiència Nacional, per cert, també citarà a declarar com a testimonis Marta Vilalta i Arnaldo Tegui.
Doncs bé, tots els afectats vinculen directament aquest escrit d'avui de l'Audiència Nacional amb les negociacions per l'amnistia. En una piulada a Twitter, Carles Puigdemont ha acusat la justícia espanyola de viure en un cop d'estat permanent. Fins i tot des del PSOE, una de les persones més properes a Sánchez, Òscar Puente, ha carregat també contra el jutge.
Sí, també a Twitter Puente ha dit que no té cap sentit que el mateix jutge que troba raons per enllaçar Tsunami amb Puigdemont no hagi ni intentat relacionar Maria Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy amb el cas Kitchen. Mentrestant, per Esquerra, les imputacions per terrorisme demostren que l'amnistia és més necessària que mai. En un comunicat, el partit de Marta Rovira apunta que és una reacció previsible i antidemocràtica dels poders reaccionaris de l'Estat contra la possible llei. De fet, els republicans creuen que és un encert haver introduït la causa del tsunami democràtic a la negociació amb el PSOE. En el mateix sentit, s'hi ha referit el president aragonès. També a Twitter ha dit que l'amnistia és necessària per preservar drets i llibertats davant d'una persecució fanàtica. Un altre dels investigats, Josep Lluís Alai, diu que la imputació li dona encara més forces per continuar lluitant per una Catalunya independent, mentre que el negociador de Sumar, Jaume Sens, creu que el jutge García Castellón només té com a objectiu fer trontollar la negociació de l'amnistia i ho qualifica d'atac gravíssim a la democràcia.
Un pas que ha fet avui el jutge, que no només sorprèn pel moment, les imputacions es fan en plena negociació per l'amnistia i afegeixen més llenya al foc a les protestes en contra de la mesura. La resolució de Manuel García Castellón, a més, també inclou elements nous que ataquen directament a l'esborrany d'amnistia que van pactar Esquerra i el PSOE. El més important és que planteja si el tsunami és responsable, atenció, de la mort d'un turista durant la protesta de l'aeroport del Prat. I l'amnistia preveia arxivar, recordem, totes les causes de terrorisme amb una condició. Atenció a aquest detall, si no havien provocat víctimes mortals. Benet Iñigo.
Durant els 4 anys d'investigació, bona part secreta, sempre s'havia plantejat el delicte de terrorisme i per això estava a l'Audiència Nacional. Mai, però, havia aparegut la hipòtesi d'atribuir al tsunami la mort d'un turista francès per un atac de cor. El jutge diu ara que això s'ha d'investigar.
La investigació deberà determinar la relació entre el fallecimiento de la persona referida i l'acció expuesta, debiendo concretarse si esta muerte recogida en los medios de comunicación resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización.
També sorprèn el paper preponderant a Tsunami que atribueix a Puigdemont, perquè a l'últim informe de la Guàrdia Civil, l'expresident no apareix per enlloc. I un altre detall revelador que ha pogut saber RAC1. Quan al maig es van filtrar a la premsa els primers noms d'investigats, un d'ells va preguntar oficialment a l'Audiència Nacional si estava imputat. Li van dir que no. Ara, però, sí que és a la llista. Per acabar-ho d'adobar, la decisió del jutge xoca amb el criteri de la Fiscalia, que ja ha anunciat un recurs per retirar el terrorisme i traslladar la causa a un jutjat de Barcelona només per desordres públics. De fet, segons El Correo, el jutge va donar 3 dies al fiscal perquè es posicionés i al final, avui, el magistrat ha tirat pel dret sense esperar la resposta.
Doncs bé, sobre aquest moviment de l'Audiència Nacional en plenes negociacions per la investidura li han preguntat avui al periodista del diari Oponés, Oriol Soler, què en pensa.
4 anys amb una causa secreta oberta, punxant telèfons a desenes de persones i ara, en plenes negociacions per la investidura, el jutge Manuel García Castellón ha descobert que va haver-hi un mort a les protestes de Tsunami Democràtic i a sobre pretén encolomar-lo a Carles Puigdemont i Marta Rovira. Orientat a l'extrem més conservador de la judicatura, García Castellón ha decidit investigar el líder de Junts, tot i que la Guàrdia Civil no va atribuir un paper destacat a Puigdemont a Tsunami. Tampoc ha esperat l'informe de la Fiscalia. Ha tirat pel dret. El moviment del jutge, a banda d'intentar desestabilitzar les negociacions, suposa posar més llenya al foc d'un ambient tens i crispat. El PP agita el carrer. Les associacions conservadores de magistrats i policies fan comunicats hiperbòlics contra una llei que encara no està ni registrada. I per si fos poc, García Castellón ha volgut erigir-se avui com l'heroi dels salvadors d'Espanya.
Més enllà, però, d'aquestes decisions judicials, l'actualitat a aquesta hora també ens porta a fer dues connexions a Barcelona i a Madrid, on a aquesta hora s'estan fent dues manifestacions en contra de l'amnistia a les seus del PSOE i del PSC, respectivament. La més important ara mateix és la que els últims dies s'ha anat repetint davant de la seu socialista a la capital espanyola, al carrer Ferraz. Allà hi tenim el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
Sí, bona nit. Una concentració aquesta nit amb un miler de persones, molta bandera espanyola, crits molt propis de concentracions de Vox i també del PP, negant que Espanya tingui democràcia i demanant que Puigdemont se l'empresoni per terrorista. I atenció, que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha fet una notificació a través de les xarxes socials ara fa uns minuts, cridant a tothom que vagi a manifestar-se a Ferraz i confirmant que ell ara ve cap aquí. La policia blinda la seu del PSOE en aquest carrer tan típic del socialisme, el carrer Ferraz. Hi ha 80 agents i una dotzena de furgonetes. És la quarta nit de protestes seguides. Això sí, ahir coincidia amb el Rayo Vallecano Madrid i només hi havia 50 persones.
Doncs estarem pendents d'aquesta manifestació, com ara ens deia el Jordi Armenteres, a les portes de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz, però com dèiem, unes manifestacions que també es repliquen a Catalunya. Ara mateix també hi ha desenes de persones, en aquest cas concentrant-se davant de la seu del PSC a Barcelona, al carrer Pallars. Quina és la situació a aquesta hora, Sergi Giró? Bona nit.
Bona nit. Doncs al voltant d'unes 400 persones s'apleguen davant la seu del PSC, tallen el carrer Pallars de Barcelona amb banderes espanyoles, alguns símbols preconstitucionals i pancartes contra l'amnistia i contra el govern espanyol. Crida que han fet la plataforma Revuelta, una organització juvenil de l'entorn de Vox. El partit ultra, de fet, ha amplificat aquesta protesta i ha portat també alguns dels seus diputats de fons amb bombos i xiulets, com si fos un ambient molt futbolístic. Proclames contínues de Puigdemont a presó, Espanya es defensa, no es ven, i insults explícits contra Pedro Sánchez.
Gràcies, Cesc. Tot plegat, com dèiem, després que el PSOE també ja hagi tancat l'amnistia amb Esquerra i que l'estigui acabant de negociar amb Junts per Catalunya, els dos partits asseguren que continuaran parlant durant tota la nit i descarten que l'acord sigui avui mateix. Tot apunta que demà sí que es podria fer oficial el pacte entre Junts i el PSOE. De fet, els negociadors dels dos partits continuen encara a Brussel·les. Corresponsal de RAC1 a la capital belga, Lluís Tovar.
300 metres ha estat la distància física que avui ha separat l'àmplia comitiva de Junts i el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Totes dues parts s'han reunit per separat en llocs propers a Brussel·les, però a aquesta hora encara són esculls tècnics el que dificulta l'acord. PSOE i Junts intercanvien constantment papers, modificacions i matisos de la llei d'amnistia, i això després ho han de revisar els juristes, i això fa allargar molt els temps. Per part de Junts s'han quedat a la capital comunitària Laura Borràs, Jordi Turull i Míriam Nogueres per seguir treballant amb Carles Puigdemont. Si aquesta nit i matinada s'avança, l'acord es podria fer públic demà a primera hora del matí. Les dues parts mantenen l'optimisme i, per cert, expliquen que les imputacions conegudes aquesta tarda per part de l'Audiència Nacional en el cas del tsunami democràtic no afecta la negociació de la llei d'amnistia.
Gràcies, Lluís. I pendents d'això, tan bon punt es desencalli tota aquesta negociació, es convocarà el ple d'investidura. El reglament del Congrés estableix que qualsevol ple s'ha de convocar amb 48 hores de marge. Per tant, si l'anunci fos demà, podria arrencar dijous i la votació, en aquest cas, seria divendres. El PSOE vol precipitar-ho, però el calendari, com dèiem, és limitat perquè Pedro Sánchez presideix la reunió de tots els partits socialistes europeus que es farà a Màlaga divendres i dissabte. De moment, per tant, només hi ha confirmat la seva assistència dissabte. Sí, com sigui, però, Esquerra assegura que hauran de tornar a revisar aquesta llei de l'amnistia en cas que el pacte entre Junts i el PSOE i faci canvis substancials. La portaveu republicana Raquel Sans té por que, si s'inclouen totes les demandes de Junts, el Constitucional acabi tombant la llei.
Necessitem veure la llei que s'aprovi. Per tant, nosaltres no hem vist la llei. El que sí que els hi dic és que un cop hi hagi aquesta proposta de llei, Esquerra Republicana revisarà la llei per veure si estem d'acord o no en les modificacions o les aportacions que s'hi puguin fer.
Per Esquerra, els casos com els de Laura Borràs no haurien d'estar inclosos dins la llei d'amnistia. I amb el pacte amb els republicans segellat i en l'espera del que passi a Brussel·les, el PSOE sí que ha tancat avui l'acord d'investidura amb el BNG. Els nacionalistes gallecs tenen un diputat al Congrés, el pacte l'han signat amb Maria Jesús Montero, que ha evitat la premsa. De fet, ha vetat els periodistes a la signatura i només hi han deixat entrar els fotògrafs i càmeres de televisió. L'acord té una vintena de punts, entre els quals destaca el fet que Galícia tingui el mateix tracte que Catalunya amb la condonació del deute autonòmic. El PSOE encara té pendent el pacte amb el PNB, que està congelat en espera de la negociació amb Junts. Un quart de nou i a tot això, Pere Aragonès ja està volant cap a Barcelona després d'haver-se trobat aquest matí amb el papa Francesc al Vaticà. Han estat 40 minuts d'audiència, segons ha explicat el president de la Generalitat en sortir, i han parlat de la situació política, tant catalana com espanyola. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
La visita havia començat a gestar-se al juliol, però la casualitat ha fet que tingués lloc aquest dilluns, pel que, a més de l'agenda catòlica, la conversa política era gairebé obligada. Al sortir del Vaticà, Aragonès ha explicat que el papa és un gran coneixedor de la història, tant catalana com espanyola, i que l'audiència, Francesc, li ha remarcat la necessitat de dialogar per arribar a acords, una cosa en què diu que han coincidit. El republicà, per això, no ha volgut revelar si han parlat de l'amnistia per als encausats del procés.
Hem pogut conversar sobre la preocupació que compartim sobre la situació de guerra a Israel i a Gaza, a les lluites contra les desigualtats que estem portant a terme des de Catalunya, i també doncs, hem tingut l'oportunitat de conversar sobre l'actualitat política.
A la trobada també han abordat el conflicte entre Israel i Palestina. Aragonès li ha regalat al papa obres de Jacint Verdaguer i Joan Maragall, una bossa feta per interns a un centre penitenciari i una samarreta del seu equip, el San Lorenzo de Almagro, firmada pels seus jugadors per encàrrec de la comunitat argentina Catalunya.
I per cert que a les últimes hores diverses personalitats de l'Església espanyola han clamat contra l'amnistia. L'última ha estat l'antic president de la Conferència Episcopal, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Quan li han preguntat què opinava sobre aquesta mesura en un acte, ell ha carregat directament contra el secessionisme.
Está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara. No es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia una secesión unilateral. Ese es el principio, diremos, ético de moral social que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar este asunto. ¿No?
El bisbe d'Osca també ha criticat en una carta els moviments que qüestionen la unitat d'Espanya i, per acabar, el bisbe d'Oriola i d'Alacant, molt polèmic per dir en el passat que el feminisme portava el dimoni dins, ha assegurat que en les negociacions actuals hi ha en joc els valors morals. Passant pràcticament 18 minuts de les 8, Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha més multimilionaris. Ho diu la revista Forbes, que ha tornat a actualitzar la seva llista. Catalunya té 29 grans fortunes per davant de Madrid, que en té 28. Amancio Ortega torna a ocupar el primer lloc al rànquing i Isaac Candic, fundador de Mango, és el català més ric. Repassem tots els números i els canvis de posició a la llista en aquest informe de la Montse Martí.
No hi ha sorpreses al capdavant del rànquing dels més rics de l'Estat. El fundador d'Inditex repeteix com l'home que acumula més fortuna d'Espanya i ningú li fa ombra, ni la seva filla Sandra Ortega, que ocupa el número 2. Amancio Ortega té un patrimoni de més de 81.000 milions d'euros, o el que és el mateix. Ell sol podria pagar dues vegades el pressupost de la Generalitat per aquest any. El 57% de les grans fortunes tributen o bé a Catalunya o bé a Madrid. Catalunya té més rics que Madrid, però acumula menys riquesa. Després d'Amancio Ortega i de Sandra Ortega, la tercera gran fortuna a l'Estat és la del president de Ferrovial, Rafael del Pino, amb 5.900 milions d'euros. El quart lloc l'ocupa aquest any el banquer Juan Carlos Escotet, que ha superat en fortuna el president de Mercadona, Juan Roig, que els últims dos anys ocupava aquesta quarta posició.
Gràcies, Montse. Foment del Treball, d'altra banda, que assegura que 7 de cada 10 contractes indefinits no duren més d'un any. La patronal denuncia que la reforma laboral, en lloc de limitar la temporalitat, n'ha maquillat les dades estadístiques.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
Foment demana tornar a negociar la reforma un any i mig després que entrés en vigor.
En el seu informe sobre el mercat laboral i negociació col·lectiva, Foment assegura que és evident que les empreses es veuen obligades a fer servir contractes de treball per temps indefinit per cobrir necessitats laborals temporals i per això han proliferat els contractes indefinits de durada molt curta. N'ha parlat el director de Relacions Laborals i Afers Socials de la patronal, Javier Ibars.
La reforma laboral ni ha beneficiado a la estabilidad en el empleo, porque lo único que se ha hecho ha sido cambiar las estadísticas, pero se ha continuado con las actividades que son temporales o estacionales, buscando las alternativas, los resquicios que se ha podido, ni ha transformado tampoco el mercado de trabajo, como era obvio.
Apunta que des de principis d'any a Catalunya hi ha 106.000 treballadors que han signat més d'un contracte indefinit en un mateix mes.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 20, demà fa un mes de l'inici de la guerra entre Israel i Hamas i la xifra de morts a Gaza ja supera els 10.000. Gairebé la meitat dels morts són infants.
Y estoy francamente preocupado por ellos. Entonces esto no está haciendo más que empeorar. Los centros, como ha dicho David, de la ONU ya no son seguros. Han muerto niños en centros de la ONU. Y sin duda lo que más me preocupa es este desperdicio de vidas humanas que en el caso de las edades tempranas de la vida es mucho más importante.
Així ho ha explicat avui Raúl Incertis, anestesista de Metges Sense Fronteres, que és el primer espanyol que ha pogut abandonar la franja i que ja és a casa. L'ONG exigeix un alto al foc urgent per aturar el que descriu com una massacre indiscriminada sense precedents.
El coordinador general de Metges Sense Fronteres a Palestina, David Cantero, diu que la meitat dels hospitals que hi ha a Gaza han deixat de funcionar perquè no hi ha combustible, no hi ha medicaments ni tampoc material sanitari, i la comunitat internacional no pressiona prou perquè Israel desbloquegi l'entrada de camions.
La situació dentro és terrorífica, és catastròfica, ¿no? Desde Médicos Sin Fronteras estamos pidiendo insistentemente una y otra vez por un cese al fuego que sea inmediato, que sea duradero y que sea incondicional, ¿no? Tiene que parar esta masacre, esta matanza de indiscriminada de población civil, tiene que acabar este baño de sangre.
Metges Sense Fronteres ha hagut d'evacuar els 22 treballadors internacionals que tenia fins ara a Gaza i estan a espera de poder-hi fer arribar un equip especialitzat en conflictes bèl·lics. El metge Raúl Incertis diu que no estaven prou preparats per poder fer front a la situació, que és molt dura.
La población civil es avisada normalmente por mensaje de texto, con lo cual es difícil que le llegue a quien no tiene móvil, y el aviso es que vamos a bombardear en esta zona 5 minutos, ¿no? Y pues se puede imaginar ustedes edificios de, no sé, 5 plantas con varios apartamentos por planta, con las familias extensivas como son las familias palestinas. Lo que tiene que ser recoger todo a todos y bajarlos a la calle.
L'equip de l'ONG assegura que va seguir en tot moment les indicacions de l'exèrcit israelià, però tot i desplaçar-se fins al sud de la franja, Rafah, no tenien garantit poder-ne sortir en vida perquè Israel no para de bombardejar la zona.
Les Nacions Unides que alerten que cap de les parts està respectant el dret internacional humanitari, que és impossible garantir la seguretat d'uns i altres. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, renya Israel i Hamas i diu que ja saben el que han de fer.
El camí a seguir és clar. Alto el foc humanitari, ara. Respectar les obligacions i el dret internacional humanitari, ara. Això vol dir que s'han d'alliberar de forma incondicional els hostatges de Gaza, ara. La protecció dels civils, els hospitals i fins i tot les instal·lacions, refugis i escoles, ara.
Shelters and schools, now.
I mentrestant Israel continua bombardejant Gaza, també al sud de la franja. L'exèrcit hebreu ha confirmat atacs contra 450 objectius de Hamas i assegura que ha matat diversos comandants jihadistes. Per la seva banda, els jihadistes acusen Israel de mentir per justificar els atacs a hospitals. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergi.
Israel intensifica els atacs aeris, especialment contra túnels i infraestructures al nord de la franja de Gaza, mentre les seves tropes s'envolten la ciutat de Gaza. Segons fonts palestines, soldats ja han fet incursions a un barri al centre de Gaza. El ministre de Defensa, Yoav Gant, ha aprovat nous plans operatius i els portaveus militars adverteixen que actuaran a qualsevol lloc on hi ha terroristes, incloent-hi l'hospital Shifa a Gaza. Hamas, per la seva part, afirma que lluita contra la invasió, demana ajuda internacional per evitar els atacs i reivindica els projectils disparats aquesta tarda des del Líban contra el nord d'Israel.
minuts i arribarem a 8:45. Creixen les iniciatives arreu de Catalunya per endarrerir fins als 16 anys la compra d'un mòbil als seus fills. Ja hi ha implicades diverses agrupacions de famílies i també algunes escoles. L'objectiu és coordinar-se i evitar que hi hagi algun adolescent que sigui l'únic que va a classe sense l'smartphone o del Martínez.
L'objectiu és aconseguir capgirar la tendència actual segons la qual la majoria d'adolescents tenen el primer mòbil als 12 anys. Moltes famílies estan posant d'acord perquè això passi de ser la norma a ser una excepció. Alguns centres també treballen per crear aquesta consciència. És el cas de l'escola GEM de Mataró i també la SADACO de Barcelona, que ja fa temps que hi treballa i fins i tot ha aconseguit els primers resultats. Els seus directors, Montse Paradeda i Jordi Mussons, n'han parlat a RAC1.
Les xerrades que hem fet a les taules de sisè ja tenen aquesta consciència, no? Molts d'ells et diuen, no, jo ho he parlat a casa, l'any que ve no tindrem un mòbil, no?
Aquest curs, a primer d'ESO, pràcticament no tenim cap mòbil, només pensem que n'hi ha 5 i són d'alumnes que han acabat d'entrar nous a l'escola. Totes les famílies del curs s'han posat d'acord.
Tot i això, també hi ha moltes famílies que s'estan organitzant a través de les xarxes socials. Fins i tot han creat un grup a Telegram anomenat Adolescència Lliure de Mòbil i que ja té més de 6.400 adherits.
Sí, aquest és el vostre cas. Si teniu fills de 12 anys o més que no tenen telèfon mòbil, avui al 9C volem que ens expliqueu quina és la vostra experiència. Podeu enviar-nos una nota de veu de WhatsApp al 669-700-300 per explicar-nos com és el vostre cas. Ens heu de dir si voleu el vostre nom, l'edat del vostre fill, si vol tenir mòbil o no i per què no en té. A partir de 9:45, en temps de tertúlia, en parlarem al 9C. I d'altra banda, els aliments ultraprocessats com les patates fregides, la brioxeria industrial i també els refrescos són addictius. De fet, un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge diu que un 14% dels adults hi està enganxat i també un 12% dels infants. Són les taxes d'addicció entre menors que no tenen precedents, Joel Penya.
Hi ha diversos factors que fan que aquests aliments siguin addictius. D'una banda, són rics en carbohidrats refinats i greixos, dos components que fan alliberar dopamina al cervell, com el tabac i l'alcohol. A més, segons explica RAC1, l'investigador de l'IDIBELL, el doctor Fernando Fernández Aranda, els sabors que posen els fabricants els fan més atractius que altres opcions saludables.
Tota una sèrie d'ingredients que els fan més palatables i que, bueno, fan que realment siguin consumits amb una major freqüència, amb la qual són tota una sèrie de factors que impacten no solament els components addictius, sinó també els sabors, els olors.
Després de l'estudi i amb les dades sobre la taula, els investigadors demanen una regulació per a aquests aliments, en especial prevenir i reduir l'impacte d'aquesta addicció en persones amb obesitat o trastorns de la conducta alimentària.
I encara en l'àmbit de la salut, atenció a això, el Regne Unit i Irlanda han detectat 600 casos d'un paràsit intestinal entre turistes que tornaven de l'estat espanyol. D'aquests, segons ha pogut saber RAC1, una cinquantena havien visitat Catalunya i concretament una quarantena d'irlandesos l'haurien agafat a Salou, al Tarragonès.
L'augment de casos amb el paràsit, que provoca problemes gastrointestinals lleus, va començar a finals d'agost, però el Ministeri de Sanitat no va avisar Salut fins a finals de setembre. Llavors va començar a investigar-se i es van adonar que l'àmplia majoria dels infectats havien visitat la demarcació de Tarragona. De fet, 38 turistes irlandesos van visitar un establiment hoteler concret en períodes diferents. El departament hi ha fet inspeccions i ha trobat aquest paràsit a 2 càmpings i 3 hotels relacionats amb els casos del Regne Unit i Irlanda. Més enllà de Catalunya, 3 comunitats autònomes han conclòs que l'augment d'aquest paràsit intestinal està lligat amb el consum d'aigua potable.
I l'Hospital Pare Taulí de Sabadell s'ha vist obligat a tancar 2 dies la planta de pediatria per una plaga de xinxes. Durant el cap de setmana s'hi ha fet un tractament químic. L'actuació s'ha fet després que un pacient en rebés diverses picades.
Les xinxes han obligat a tancar dissabte i diumenge la planta de pediatria del nou edifici Ripoll. El Parc Taulí va detectar els insectes a finals d'octubre. En principi, l'hospital va fer 2 tractaments focalitzats en una habitació per mirar de posar-hi remei. Tot i això, el Servei de Control d'Infeccions va recomanar fer un tractament químic a tota la planta per assegurar que no en quedés cap exemplar que pogués pondre ous.
I atenció a aquest cas, un home amb un 95% de discapacitat per Parkinson ha aconseguit tornar a caminar gràcies a un implant medular. El pacient és un arquitecte francès de 62 anys a qui van diagnosticar aquesta malaltia neurodegenerativa fa més de 30 anys. En fa 2 que li van posar el dispositiu que envia estímuls elèctrics a les neurones perquè activin els músculs que permeten caminar.
És el primer cas de paràlisi per Parkinson que pot tornar a caminar gràcies a aquesta tècnica. L'implant li van posar ara fa 2 anys i l'home assegura que ja pot caminar més de 6 quilòmetres sense problemes. L'èxit mèdic l'ha aconseguit el mateix grup científic de Lausana, Suïssa, que ha aconseguit que 3 persones amb paraplegia es tornessin a aixecar i que un home totalment immobilitzat pogués tornar a caminar. Tots ells han participat participat en un assaig clínic que es tornarà a fer el primer trimestre de l'any vinent. De fet, el grup científic ha anunciat que l'any que ve atendran 6 pacients de Parkinson més.
Pràcticament 8:45, la justícia torna a confirmar el 25% de castellà en una altra aula del país. El Tribunal Superior de Justícia ha convertit en definitives les mesures cautelars que obligaven l'escola Sant Jaume del Prat de Llobregat a fer més assignatures en castellà. Això després que una família del centre ho hagués demanat. La resolució del tribunal arriba 2 setmanes després que el mateix TSJ ja confirmés el 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. I la síndica de Greuges demana centralitzar l'atenció a les víctimes d'abusos infantils en un únic servei. Crec que és necessari unificar la manera de com se'ls tracta i també quines recomanacions se'ls fa.
La institució no es mulla sobre si cal crear un altre organisme o bé si es pot aprofitar alguna administració ja existent. Planteja, per exemple, crear un departament annex a la mateixa sindicatura de Greuges. La Junta d'Infància de la síndica, Aida Ser Rodríguez, argumenta per què cal unificar criteris.
Les víctimes moltes vegades demanen una resposta unificada i clara per part d'una sola institució, però sí que hi ha una necessitat de que la resposta sigui clara i no confusa, que sigui unificada, que sigui coherent.
Rodríguez n'ha parlat durant la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església i al Parlament. Els Mossos també hi han defensat la necessitat de poder vetar els acusats de pederàstia de qualsevol feina que impliqui treballar amb menors. Actualment només estan vetats quan hi ha una sentència ferma.
Més coses, un noi que es prostituïa s'asseurà demà al banc dels acusats per fer xantatge a un dels seus clients. La víctima és un home casat amb una dona que havia contractat els serveis sexuals del noi en secret.
Segons la fiscalia, el prostitut va gravar tot el que van fer en una habitació d'hotel i uns dies després li va demanar diners si no volia que la seva dona sabés què havia passat. Veient que l'home no pagava, va arribar a contactar amb la dona, li va enviar una part del vídeo i també la va intentar extorquir.
Hay un vídeo largo y explícito. Podemos llegar a un acuerdo razonable para que no salga a la luz. Sería fatídico que vecinos y seres queridos lo vieran. Para usted sería totalmente desagradable. ¿Qué opinas?
Ara la fiscalia li demana 8 anys de presó per xantatge i revelació de secrets.
I ha mort el taxista agredit per un motorista fa 4 dies a Barcelona. L'home, de 53 anys, va quedar ferit crític després de la pallissa i finalment ha mort a l'Hospital Clínic. Els Mossos ja ho han comunicat al jutjat que investiga el cas.
Tot va començar per una discussió de trànsit a la travessera de les Corts. Poc després, amb la víctima ja ingressada a l'hospital, la policia va detenir el motorista. Dissabte va quedar en llibertat amb càrrecs per un delicte de lesions, al final fatídic del taxista, però ara podria canviar aquest delicte i per això els Mossos n'han informat al jutge. La víctima estava afiliada al sindicat Elite Taxi i el seu portaveu, Tito Álvarez, assegurava en un àudio als seus companys que han entregat imatges de l'agressió a la policia.
Bajó del taxi y el motorista pues la emprendió a golpes con él. Cuando pasó el suceso había otro taxista, otro compañero nuestro detrás, que lo grabó. Grabó todo el momento de la agresión y bueno, este vídeo está en manos de los Mossos.
També avança que es personaran com a acusació popular i donaran suport jurídic a la família.
I d'altra banda, el primer desnonament d'un veí de la Casa Ursola de Barcelona ja és un fet. Ha estat aquest matí a l'edifici modernista que hi ha al carrer Consell de Cent. Ara és propietat d'un fons d'inversió que vol fer lloguers de temporada. A més, tampoc no vol renovar els contractes als veïns que hi viuen.
El desnonat és un jove de 22 anys que està estudiant a la ciutat i s'ho combina treballant en feines temporals. Vivia ocupant un pis de l'habitatge des de l'estiu de l'any passat. La policia ha anat al llançament amb una quinzena de furgonetes dels antiavalots i els agents han identificat tothom qui s'ha trobat a la porta de l'edifici. El portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona ha explicat a RACUC que es plantegen portar l'actuació policial davant la justícia.
Estem estudiant a veure què fem exactament perquè han agafat gent de forma no protocolària pel cos i han retorçat braços, han inclús posat genolls a sobre el cos amb escenes que ens recorden a altres llocs del món. Estem mirant ara mateix què fer perquè, òbviament, estem encara una mica en xoc del que estem vivint ara mateix aquí.
El d'aquest matí era el segon llançament per desnonar el jove. El primer va ser ara fa un mes.
Les 8:33, cada cop hi ha més incendis a domicilis provocats per patinets elèctrics. Fins al setembre d'aquest any, els bombers han actuat en una trentena de focs per aquesta causa, segons dades avançades pel diari Ara, i la tendència a l'alça és significativa.
Els incendis provocats per patinets s'han doblat en 4 anys, del 16 del 2020 a la trentena que de moment portem aquest any. El creixement és lineal. Ja fa temps que els bombers recomanen endollar-los quan la bateria ja és plena. També subratllen la importància de comprar patinets homologats i no manipular-los per incrementar-ne la potència. Des de fa gairebé un any, l'Autoritat de Transport Metropolità també va prohibir pujar patinets al metro o a l'autobús per por de possibles explosions.
Les 8 i 34, 4 de cada 10 hectàrees de conreu a Catalunya ja fan servir sistemes de reg eficient. Es tracta d'unes eines que molts experts assenyalen com a claus per combatre sequeres com l'actual. El 80% de l'aigua que es consumeix a Catalunya va parar a l'agricultura. Eudald Martínez.
Segons les dades d'Acció Climàtica que ha tingut accés RAC1, gairebé el 42% de les hectàrees de conreu a Catalunya tenen sistemes de reg localitzat. I en bona part es tracta de sistemes de gota a gota que permeten dosificar molt més l'aigua i aplicar-la a les zones més eficients pel reg. El cap del programa d'ús eficient d'aigua en l'agricultura de l'IRTA, Jaume Casadesús, en parla RAC1.
Passar de reg per inundació a reg per degoteig, podem estalviar de l'ordre del 40% el que és la parcel·la. Però és que, a més, hi ha un altre volum, que és el que hi ha aigües amunt de la parcel·la. El fet que estigui circulant aigua i que en certs moments aquesta aigua no s'estigui agafant.
Tot i això, encara hi ha marge de millora. Hi ha un 44% de conreus que encara fan servir el sistema tradicional d'inundació del camp, és a dir, el menys eficient de tots.
I precisament relacionat amb l'emergència climàtica, avui la policia del Regne Unit ha detingut a dos ecologistes per això. És el moment en què dos activistes climàtics han trencat el vidre d'un quadre de Velázquez a la National Gallery de Londres. Han fet servir martells de seguretat.
L'acció l'ha reivindicat el grup Just Stop Oil, que ha fet diverses protestes per pressionar el govern britànic perquè aturi les noves llicències d'explotació de petroli i de gas. L'octubre de l'any passat ja van tirar dos pots de sopa damunt els gira-sols de Van Gogh, també a la National Gallery de Londres.
I l'escriptor Luis López Carrasco s'ha endut el Premi Herralde de novel·la per l'obra El desierto blanco. El cineasta i escriptor murciano s'han portat el guardó de l'editorial Anagrama entre les més de 1.500 obres presentades.
El premi està dotat amb 25.000 euros. El desierto blanco ha estat l'escollida pel jurat, una decisió que el mateix autor, López Carrasco, no s'acabava de creure.
Me planteé la posibilidad de presentarlo al Herralde, pero bueno, como una especie como de sueño infantil o adolescente de algo como con lo que siempre ha soñado, la verdad. En el caso, además, de una primera novela, y entonces, bueno, pues recibir el premio es una pasada, es como que me hace una ilusión y una felicidad que no se puede, yo creo que ni expresar.
L'obra explica la història d'un grup de persones que recorden el món en què van viure a principis del segle XXI. L'altre finalista ha estat l'obra La reina del baile, de l'escriptora argentina Camila Fabri. Les dues novel·les arribaran a les llibreries el 22 de novembre.
I d'altra banda, el festival Tomorrowland tria a Barcelona per l'estrena mundial d'un espectacle immersiu. Es farà a l'Espai Aribau a partir del 15 de desembre.
El Festival de Música Electrònica ha escollit la capital catalana per estrenar The Great Library of Tomorrow, un espectacle d'art digital que permetrà endinsar en la història del Tomorrowland i explorar a fons els diferents mons i temàtiques que cada any marquen el festival. És un recorregut d'una hora per un espai d'uns 1.000 metres quadrats. Les entrades per l'estrena d'aquest espectacle ja estan a la venda.
Les 8 i 37 i ja sabem qui són els nominats dels Premis Arc, els guardons dedicats a la indústria musical, i entre els que opten a endur-se algun premi hi ha Triquell, la Pegatina, Búhos o també la Muixca.
Y es que baby, siempre sigo yo a la loca, también la que sonreía pero estaba rota.
O el grup que ha arrasat aquest estiu, de Tallets. També Miquel del Roig, el Pot Petit o Love of Lesbian. Com a candidats pel guardó a millor programació de festa major, hi ha les festes d'altura, les fires de Sant Narcís, les festes de Santa Tecla i també les de Mollet del Vallès. La gala d'entrega de premis serà al Teatre de la Llotja de Lleida el 29 de novembre. I de Goll de Gom convoca el càsting per Maricel, que tornarà a Barcelona l'any que ve. La companyia busca una vintena d'actors, d'actrius i també acròbates per representar l'obra d'Àngel Guimerà a partir del 2024.
Entre d'altres, els que interpretaran personatges com el Said, la Blanca, el Hassan o el Joanot. De Goll de Gom anima les persones de descendència nord-africana i de l'Orient Mitjà per presentar-s'hi, tenint en compte les necessitats específiques de l'obra. La data límit per enviar el material és el 4 de desembre.
8 8:38, gairebé 39 minuts, moment pels esports. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça ja és a Hamburg, on demà jugarà el partit de Champions contra el Shakhtar Donetsk.
Sí, és on juga els seus partits europeus l'equip ucraïnès pel context de guerra i on el Barça es podria tornar a classificar pels vuitens de final per primera vegada en 3 anys, perquè en les dues últimes temporades, recordem, els blaugranes no van poder passar de la fase de grups. Per aconseguir-ho demà, encara amb dues jornades per disputar-se, necessiten sumar com a mínim un punt.
L'entrenador Xavi Hernández, que per cert avui fa 2 anys que va arribar a la banqueta, ha dit en la roda de premsa que volen tancar ja la classificació pels vuitens i també recuperar les bones sensacions. Més detalls des d'Hamburg. Marta Ramon, bona nit.
Bona nit. Després dels contrastos entre la derrota del Clàssic i el triomf agònic de Noeta, Xavi insta els seus a acostar-se a l'ideal d'unir el bon joc amb les victòries, però remarca que no és possible fer-ho a cada partit.
Nosaltres el que volem és jugar un futbol excels i guanyar per golejada. No, aquesta és la pel·lícula perfecta. Però clar, aquesta pel·lícula no passarà a cada partit. Hi ha un contrari, hi ha un rival que t'apreta, que nosaltres estem menys inspirats, que ens falta intensitat com en l'últim partit. El que hem de buscar és aquesta continuïtat, aquesta constància i exigir-nos més en aquest sentit. Trobar la fórmula perquè tant de bo arribem en aquest escenari ideal en cada partit. Però no passarà, no passarà, ja us ho avanço. No passarà.
Després de 2 anys al càrrec, Xavi considera que estan a mig camí de recuperar un Barça gran a Europa. Per demà té les baixes de De Jong i Sergi Roberto i l'equip s'ha entrenat comprovant que la gespa de l'estadi està alta, seca i plena d'irregularitats.
Gràcies, Marta. Doncs demà a partir de 6:45 i des d'una hora abans a RAC1 aquest Shakhtar Barça. I classificar-se per Europa precisament és ja obertament l'objectiu del Girona. L'equip de Michel és líder en solitari de la Lliga després de 12 jornades i per primera vegada el director esportiu Quique Cárcel ha dit sense embuts que l'equip ha d'intentar acabar la temporada entre els 6 primers.
Sí, després de sumar 31 punts de 36 possibles, el Girona és conscient que els seus objectius han canviat i, de fet, Cárcel ha admès que internament ja estan parlant de primes amb els jugadors si acaben classificant-se per Europa. Ho ha dit en una entrevista aquest matí al Món RAC1.
Jo crec que estem a un punt en el que tenim una il·lusió, que és intentar ara lluitar per tot el que puguem, no? I sobretot per mi la paraula tot el que puguem és intentar estar entre els 6 primers.
Quan parles entre els 6 primers vols dir o Champions o Europa League, evidentment.
Sí, nosaltres ara penso que estem en aquest nivell.
Per cert, que el director esportiu del Girona també ha deixat la porta oberta a fer canvis a la plantilla en aquest mercat d'hivern.
I qui sí que ja ha fet canvis és l'Espanyol, que avui ha presentat a Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní que ha dirigit aquesta tarda el seu primer entrenament i aspira a tornar l'equip a primera.
De fet, Ramis ha signat per una temporada, però si aconsegueix l'ascens, automàticament el seu contracte es prolongarà per un any més. El director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza, ha justificat així el canvi a la banqueta de Ramis per Luis García.
Lo hemos pensado en la... El club ha entendido que esto había que dar este paso a partir de ahí. Iremos viendo, pero si hemos entendido que había que dar un cambio es porque pensamos que era necesario y podemos estar más cerca de lograr el objetivo.
Ramis, en tot cas, és el nou entrenador que tindrà l'Espanyol en les últimes 5 temporades i mitja.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Bona nit.
I ara sí, el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
Com tenim els ruixats?
Doncs mira, encara en tenim alguns cap al nord de les comarques de Girona. És aquí, bàsicament, nord de la demarcació de Girona, on n'hem anat tenint al llarg de la tarda. En general, la majoria dels casos poc importants, però hem deixat de 1 a 5, 6 litres per metre quadrat, 6, per exemple, a Figueres. Tot i que hi ha hagut alguna tempesta una mica forta i que descarregàvem unes certes ganes cap a l'extrem nord de la Garrotxa, Alta Garrotxa, cap al nord de Sadernes, afectant també alguns sectors interiors del nord de l'Alt Empordà, les zones més interiors, per tant, properes a aquesta àrea de l'Alta Garrotxa. No tenim dades d'allà, perquè no hi ha cap estació meteorològica, perquè ens endeguem, però bé, hi ha hagut allà aparat elèctric, fins i tot alguna tempesta, el que dèiem, que ha descarregat amb ganes, tot i que ja ha anat desapareixent, però encara plou en alguns sectors, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Bona notícia, fa falta que plogui i molt més, però bé, com a mínim remullem algunes comarques. Demà menys, perquè sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats, a mitja tarda cap al sector occidental del Pirineu, poca cosa, amb una cota de neu entorn dels 1.200 metres, potser una mica més baixa, però bé, poca cosa, tot plegat en un dia, doncs això, més tranquil que avui, que ha sigut en conjunt un dia tranquil, ja sense les ventades a cap de setmana, però encara amb aquests xàfecs, com dèiem, del nord de les comarques de Girona, que de mica en mica han d'anar a la baixa. Farà una mica més de fred demà, de bon matí, per tant, més abrigats, tot i que avui, doncs, realment es notava, l'ambient de plena tardor, demà una mica més de fred. De fet, ara mateix les temperatures en molts casos ja són una mica més baixes que aquí a aquesta hora, I així com avui hem guanyat 1-2 graus amb força comarques, demà es perdrem. Demà al migdia un parell de graus més frenats els termòmetres en la majoria de comarques catalanes, en conjunt de 14 a 18 graus, aquests 17, 18, 19 puntualment, cap a la costa, cap al prelitoral, en comarques més interiors, temperatures més baixes, i cap al Pirineu, que doncs 10, 12 o puntualment per sota dels 10 graus, per tant ambient fred cap a les comarques pirinenques i també en sectors del Prepirineu.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament 9:15. Comencem la tertúlia del 9C d'aquest dilluns, 6 de novembre, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Hola, Enric.
Hola.
Bona nit. L'Eulàlia Soler, politòloga i professora de l'UPF. Com estàs, Eulàlia?
Què tal?
Mira, anar fent aquí. Estem perdent la veu per moments, eh? Tu la setmana passada tampoc no hi eres.
La setmana passada Covid i mira. Fatal, eh, Anna? M'ho vaig passar.
Sí, eh?
A veure, no era supergreu, però, ostres, 7 dies allò de trobar-te malament...
Hi ha hagut força gent, eh? Que aquestes últimes setmanes... No, en principi estic refredada i ja està, eh? Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona nit.
Molt bona nit.
Tu estàs bé, eh?
Tens
refredat, ni res, eh? I també saludem el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Com estàs, Jordi?
Sí, vosaltres esteu bé, jo estic bé.
Bueno, hem dit que jo he dit que regular, vull dir que...
No sé si et convé
gaire, eh? Això és la mare,
no? Si tu
estàs
bé, jo estic bé.
En fi, avui tenim molts fronts oberts, perquè ara de seguida anirem en directe a aquestes manifestacions que s'estan fent davant de les seus del PSOE, d'una banda a Madrid, al carrer Ferraz, també aquí a Barcelona, davant de la seu del PSC al carrer Pallars, i evidentment parlarem d'aquesta notícia que hem sabut fa poca estona, just uns minuts abans de començar el sumari d'avui, que és aquesta declaració del Consell General del Poder Judicial en contra de l'amnistia, quan encara no tenim ni el text sobre l'amnistia. Per tant, ara de seguida anirem cap a Madrid amb aquests dos fronts, al Consell General del Poder Judicial, també aquesta manifestació davant de Ferraz, i també a Barcelona, a veure si com està també l'ambient aquí al carrer Pallars. Fem una pausa i de seguida aquestes tres connexions en directe.
Aquesta setmana, a Transformadores de La Vanguardia i Endesa, un refugi sostenible al Pirineu. Descobrim el refugi centenari de Colomina, a la Vall Fosca, gestionat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una casa passiva i autosuficient que des de 1973 acull excursionistes i apassionats de la muntanya a la mateixa ribera de l'Estany que li dona nom. Probablement el primer propietari d'aquest emplaçament, situat al cor del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, un enginyer suís responsable d'una de les primeres grans obres hidroelèctriques de l'Estat, no s'hagués imaginat mai com la residència des d'on controlava el transcurs de les obres del sistema de llacs de la Vall Fosca es transformaria i gaudiria d'una segona vida. Ben bé com en Gerard Garreta, guarda del refugi Colomina, qui va decidir deixar la seva feina com a gestor informàtic d'una entitat bancària per acabar sent el guarda d'aquest allotjament.
Un edifici que potser s'hauria derruït i no hauria servit de res, doncs ara s'ha convertit en això. El fet de venir aquí ens va canviar totalment la vida. L'edifici en si va ser creat per una cosa i ara n'és una altra totalment diferent. Vull dir que tots canviem i normalment sempre cap al millor.
Una segona vida adaptada als canvis i les necessitats de consum energètic d'avui dia. Un consum més eficient i sostenible, possible amb una construcció autosuficient que compta, a més, amb energia solar, tal com relata en Gerard Garreta des del refugi.
Tenim la gran sort de tenir una instal·lació solar brutal, que fa que en 16 anys que nosaltres estem aquí només haguem hagut d'encendre un sol dia el grup electrogen que tenim.
Un refugi al qual s'hi pot arribar travessant el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, o bé amb l'ajuda del telefèric de la Vall Fosca, que té la seva estació inferior al Pantà de Sallent. Una instal·lació que, com el mateix refugi, construïa fa anys FECSA, ara Endesa. El telefèric servia per pujar el material per construir la central, en una gran obra que va permetre connectar la vall amb el món. Josep Maria Carrera, tècnic d'operacions d'Endesa a Lleida.
L'arribada de les centrals hidroelèctriques a la vall va propiciar un desenvolupament socioeconòmic sense precedents. Es van generar llocs de treball que fins llavors eren desconeguts, construcció de noves infraestructures, enllumenats públics i fins i tot la construcció d'un hospital.
Descobreix un dels refugis més sostenibles del cor del Pirineu a lavanguardia.com. Ja disponible el segon capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de lavanguardia i Endesa.
Amb Anna Ballonesta.
10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, a aquesta hora tenim diversos fronts oberts, d'una banda amb aquestes manifestacions que hi ha davant de les seus del PSOE i també del PSC a Barcelona. Començarem per Madrid. Davant la seu del PSOE a Madrid hi ha el carrer Ferraz i el corresponsal de RAC1, el Jordi Armenteres. Jordi, bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Sentim força soroll, de fons. Vull dir que encara ha començat a les 8, si no m'equivoco, 50 minuts després encara hi ha força moviment, doncs, aquí.
Sí, a més, acaba d'arribar Santiago Abascal, el líder de Vox, apropiant-se a l'ultradreta d'aquesta manifestació. Fa uns minuts hi ha hagut una mica de tensió fins al punt que el desplegament policial, que ja supera àmpliament el centenar d'agents, s'han posat cascos perquè aquests concentrats ara per la ultradreta pretenen tirar a terra les tanques per poder arribar fins a davant de la seu del PSOE a Ferraz. Ho expliquem, hi ha 50-60 metres entre la concentració que queda bloquejada per aquestes tanques i davant de la seu del PSOE el que és un gran aparcament de furgonetes de la policia en aquests moments. Total, Santiago Abascal ha fet una crida a les xarxes a mobilitzar tothom cap a Ferraz i ell ha arribat fa encara no 10 minuts, el podem sentir.
Hoy el golpe se perpetra desde el Palacio de la Moncloa y creo que tenemos que ser capaces de señalar al verdadero culpable. Por eso hoy estamos en Ferraz señalando al secretario general del Partido Socialista y a todo el Comité Federal del Partido Socialista que ha aplaudido de manera unánime y vergonzosa el golpe de Estado de Pedro Sánchez.
Mira, Anna, en directe en aquests moments, aquests manifestants a punt de tirar a terra aquestes tanques, sentiu els crits?
Sí.
Si abraonen els agents de la policia, comencen les castanyes amb els policies traient porres i el que fan els manifestants, òbviament, és tirar enrere els primers que han començat a rebre. Era una de les suposicions que hi podia haver. I per una altra banda, hi ha un altre grup de manifestants que salten una altra tanca, s'hi avergona la policia en aquests moments a sobre i queden tots neutralitzats. És un dels supòsits perquè ha anat increixent la tensió fins al punt que explicàvem a les 8 del vespre que hi havia 80 policies i 12 furgonetes de la policia. Això ha anat molt més enllà. Ha anat creixent el dispositiu policial a mesura que els crits anaven a més i que aquestes apretades, aquesta pressió d'aquests manifestants que hi ha a l'altra banda d'aquestes tanques anava a més. Mira, comencen a caure coses per terra, ara una escala que portava un dels manifestants. Ja veurem com acaba això. Suposadament la intenció que tenien és que durés fins a les 10 de la nit, però pràcticament són les 9 en aquests moments. Fins les 9 i ja veurem com va.
Jordi, t'anava a preguntar si encara que ara ens deies que han anat arribant més policies i més furgonetes, ara mateix hi ha prou agents com per aturar aquests manifestants perquè no puguin accedir dins la seu del PSOE.
A veure, podem entendre que sí, perquè hi ha un parell de files d'agents de la policia davant de tot. I mireu, si em moc aquí entre tot aquest aparcament immens de furgones, de furgonetes de la policia espanyola, ara surten les unitats antiavalots amb aquests escuts transparents de protecció que diuen policia, i a més hi ha un grup de gent que porta més cascos pel que pogués passar. S'encén una bengala ara mateix. Veurem què passa amb aquesta bengala. Treuen les banderes espanyoles que estan al costat de la bengala, bàsicament perquè les banderes no es cremin.
És curiós també perquè ens estem fixant, ara tenim posades en directe dues televisions d'àmbit estatal, tenim Televisió Espanyola al canal 24 Hores i també tenim Telecinco, i en cap d'aquestes cadenes no estan retransmetent. Bé, Telecinco encara no ha començat l'informatiu, sí que em sobta que en el cas del 24 Hores no estiguin punxant aquestes imatges en directe, com a mínim per tot el que està passant aquí davant de la seu de Ferraz. No sé, Jordi, quina és la situació ara mateix, si més o menys estan contenint els manifestants, si estan avançant.
No, de moment això aguanta, o sigui, han tornat a posar les tanques. Bé, són unes files de tanques entrecreuades que eviten que els manifestants puguin fer una pressió molt gran, però sí que és veritat que hi ha hagut un moment que pràcticament ho han aconseguit. És la quarta nit de protestes aquí al carrer Ferraz. Clar, si fem memòria, tot això comença divendres al vespre, a mesura que es van coneixent tots els acords. Dissabte passa una cosa, que és que un exlíder del PP, com és Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de Madrid, expresidenta del Senat, va venir aquí a fer una crida explícita a tota la dreta a mobilitzar-se. Ahir hi havia manifestants, però només n'hi havia 50. Sí que és veritat que a aquesta hora, a l'hora de la manifestació habitual, que és les 7 de la tarda, hi havia en marxa un partit important a Madrid, un Real Madrid-Rayo Vallecano, i avui és el dia que tant Vox com el Partit Popular s'han apadrinat, diríem, aquestes manifestacions. Vox ho ha dit obertament, el Partit Popular, el plantejament que ha fet és que no és el tipus de protestes que ells donen suport, però al contrari, que no hi tenen res en contra i que ho veuen molt bé que si s'ha de protestar contra Pedro Sánchez es vagi cap aquí. O sigui, és una crida indirecta als seus manifestants també a participar-hi, als seus seguidors, als seus militants, a participar-hi si volen.
No sé, sentim alguns càntics de fons, Jordi, no sé si ets capaç d'entendre què és el que estan dient.
A veure, aquí n'hi ha dos que triomfen molt, que és el Pedro Sánchez, hijo de puta, i Puigdemont a prisión. Això és el que s'ha repetit més i portem aquí més de dues hores. M'hi puc acostar més si voleu, el problema és que potser us deixaré de sentir. Clar, efectivament la policia no em deixa acostar davant de tot. Bé, en aquests moments es posen tots els agents de la policia a apretar directament, a pressionar aquestes tanques per evitar que hi hagi algú que intenti fer pressió per l'altra banda i per tant puguin arribar davant de la seu de Ferraz.
Ja sé que és difícil calcular, Armen, però no sé quanta gent diries que hi pot haver ara mateix aquí davant de Ferraz.
Hem fet un càlcul abans amb policies i amb uns quants periodistes i dèiem que no arribaven al miler, en aquests moments superen el miler àmpliament, en cap cas 2.000, però sí que és veritat que hi ha molta pressió. Això, pels qui conegueu Madrid, som just davant de Ferraz, a 85 metres per una banda, i el carrer Marqueses de Urquijo, i fa una estona ha hagut de tallar aquell carrer perquè els manifestants ja superaven. En tot cas, és un espai que no hi queden més de 2.000 persones, ni molt menys. A l'altra banda, a dues cantonades més amunt, també hi ha desplegament policial, però la concentració, diríem, és molt més silenciosa.
Ara de seguida tornarem amb tu, Jordi, però abans deixem que traiem el cap també un moment per davant la seu del PSC a Barcelona, en aquest cas al carrer Pallars, i al Cesc Giró. Cesc, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
No sé si situació o similar, molt més calmada, m'imagino, aquí a Barcelona.
Una situació molt més calmada, molt aliena al que està passant a Madrid. De fet, la majoria de gent ja comença a desfilar davant de la seu del PSC. Fent càlculs també amb companys, hem arribat a la conclusió que hi havia, en el moment més àlgid, unes 500 persones.
Vaja, doncs aquí hi havia menys gent, però en canvi la connexió sembla que funciona pitjor que no pas a Madrid, quan teníem doncs aquesta connexió amb el Jordi Armenteres i que en teoria hi ha moltíssima més gent. Doncs mira, el que farem és tornar de fet de nou cap a Madrid. Jordi, ens sents, eh? Tot i les dificultats, m'imagino, eh?
Sí, sí, ho sento perfectament, sí, eh? El que passa que aquí també se'ns està tallant. Això també implica que quan hi ha una mica de gent, aquest tipus de connexions que l'estan per internet perden la xarxa. No, segueix aquesta concentració, insisteixo, això anava de 7 a 9 del vespre. Llavors, sent l'hora que és i la manera com està en aquests moments aquesta concentració, probablement li queda molta estona. Mireu, es tornen a posar... Això en Manet Íñigo ens ho podria explicar molt bé com funciona els desplegaments policials. I, de fet, quan hi va haver totes aquelles protestes post-sentència de l'UO a Catalunya, tots vam haver d'aprendre una mica com funcionaven els policies. Si hi ha una primera línia d'agents de la policia que són ben bé 25 en aquesta fila de tanques que abans explicàvem que han intentat tirar per terra,
sí.
Després hi ha una línia de furgonetes de la Guàrdia Civil i en aquests moments s'estan posant els agents de la policia espanyola amb un tipus d'escopeta que desconec quin tipus d'armament
sí.
té a dintre. En tot cas, els podem demanar. I es posen en files de 4, o sigui, de 4
formen grups
4,
entre ells, Jordi, vols dir?
Com si fessin una segona... Sí, exacte, com si fessin una segona línia, diríem, de defensa de la seu del PSOE Ferraz per evitar que hi hagi tota aquesta pressió dels manifestants i pugui reaccionar.
Crec que ara sí que hem pogut recuperar... Mira, ara, mentre el Jordi Armentera es pregunta quin tipus d'arma porten, en aquest cas, la Guàrdia Civil a Madrid, connectem de nou amb el Cesc Giró des de Barcelona. Cesc, que hem perdut abans la connexió. Ens deies, quina és la situació aquí al carrer Pallars?
Sí, us descrivia un ambient força tranquil, aquestes 500 persones que hi ha hagut en el moment més àlgid, tot i que sí que hi ha hagut un petit moment d'atenció quan s'han enlairat dos coets que el vent ha dirigit direcció a la façana de la Seu. L'ambient ha predominat pels càntics, ho feia una referència abans a la connexió, amb un ambient propi d'un partit de futbol, amb bombos, megàfons i càntics que doncs,